Molt bona tarda, són les 7.
Notícies vespre, amb Karen Madrid.
El Congrés dels Diputats tindrà tres sabadellencs, Gabriel Rufián, d'Esquerra, Joan Mena, d'en Comú Podem i Paco Aranda, del PSC. Marc Serrano, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els resultats de les eleccions generals d'aquest 28 d'abril ha garantit l'escó de tres dels nous sabadellencs que anaven a les llistes. Tots tres han qualificat així els resultats electorals en declaracions a Ràdio Sabadell.
S'han fet sempre en aquest partit campanyes molt bones i no sempre es traduirien bons resultats, no?, en aquesta vegada que ha passat. Així que, doncs, molt content.
Satisfet pel resultat, el resultat d'Espanya, doncs que dona la confiança al president Sánchez i jo crec que, doncs, valida aquests 10 mesos de govern de progrés.
Estem en un escenari que pot ajudar, doncs, a la situació territorial i també a la situació social de l'Estat.
Rufián i Mena repetiran com a diputats després que hagin ocupat un seient a la cambra baixa durant la darrera legislatura. Aranda, en canvi, s'estrena a Madrid.
Sabadell podria viure una vaga d'escombraries indefinida a partir del 2 de maig.
UGT i Comissions Obreres mantenen la protesta, malgrat que el ple de dijous passat es va aprovar una moció per garantir que el conflicte entre Esmaça i l'Ajuntament no esquitxés la plantilla. Els sindicats volen garanties per escrit del pagament de les nòmines. Des de la CGT, però, qualifiquen l'aturada de farsa perquè no comptaria, diuen, amb el suport de la majoria de la plantilla. El regidor de serveis municipals presentarà al comitè d'empresa demà un calendari de pagaments que, al seu parer, faria innecessària la vaga.
En esports, el Sabadell surt per fi de la zona de descens.
La victòria contra el Castellón d'aquest dissabte ha permès als arlequinats deixar de tema pel descens a tercera. A més, les derrotes de tots els rivals directes han facilitat encara més la situació dels d'Antonio Hidalgo.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 18 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat lleugerament malgrat el dia rúfol. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació meteorològica no està molt complicada, però sí una mica insegura, perquè tenim molts núvols que estan fent la guitza bona part del territori i també passa un petit soquet la propera matinada, que això farà que hi hagi possibilitat de ruixats. Ruixats que ja aquesta tarda seran presents. Aquesta tarda quedaran una mica al marge dels núvols, el que és a Ponent, Pirineu i Prepirineu Occidental, però la resta del territori els núvols seran presents. Núvols baixos, compactes, amb nuvolades intercalades que, com dèiem, a la tarda deixaran algun ruixat d'intensitat feble, localment moderat. Fins i tot no descartem que algun d'aquest ruixat vagi acompanyat de tempesta, sobretot a l'interior de les comarques de Barcelona i de Girona. Per tant, molts núvols aquesta tarda que frenarà una mica el termòmetre. Situació de vent i mar en conjunt tranquil·la, marejol amb una àrea de maró. Aquests núvols encara seran presents la matinada de demà dimarts. A tot el litoral, per litoral central, Catalunya central també, encara de matinada amb alguns ruixats dispersos que podrien durar fins a mig matí en el litoral i el prelitoral central. I a la tarda, noves nuvolades a l'interior que tornaran a anar alguns ruixats a la zona del prelitoral i del prepirineu. La temperatura mínima pujarà degut a aquests núvols i la màxima també remuntarà una miqueta. Demà a la tarda, un vent entre fluix moderat de component sud que farà que hi hagi alguna àrea de maró esporàdica. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres a Sant Quirze en sentit Terrassa i 3 quilòmetres a la mateixa població i 3 també a Montcada per anar cap a Barcelona. A la B30 hi ha 1 quilòmetre de cues a Cerdanyola en sentit sud i 3 quilòmetres a Sant Cugat, en aquest cas en sentit nord. A la P7 també hi ha problemes, 4 quilòmetres de cues a Barberà en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, aturades a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt, trànsit molt dens entre Diagonal i el túnel de la Rovira també en els dos sentits. Passant 5 minuts de les 7, avui comencem a Notícies Vespre parlant de política. Sabadell tindrà 3 diputats al Congrés Espanyol de la 13a legislatura de l'etapa actual, que arrencarà el dia 21 de maig. Es tracta del republicà Gabriel Rufián, el socialista Paco Aranda i del comú Joan Mena. Aquests són els 3 sabadellencs dels 9 que hi optaven, que van aconseguir acte de parlamentari a la cambra baixa en les eleccions legislatives d'ahir. I representants partits diferents, tots 3, però són d'esquerres.
Rufián anava de 2 d'esquerra. Esquerra, Aranda de 6 del PSC i Joan Mena de 5 d'en Comú Podem. Rufián i Mena repeteixen com a diputats al Congrés, mentre Aranda, en canvi, s'hi estrena. Rufián té una altra singularitat, tenint en compte que el número 1 de la candidatura d'Esquerra, Oriol Junqueras, és en presó preventiva pel 1er d'octubre. El sabadellenc serà a la pràctica el líder al Congrés del partit més votat a Catalunya. En una entrevista al Matí de Ràdio Sabadell, Gabriel Rufián ha revelat les dues claus de la victòria d'Esquerra.
Jo crec que és la suma dels factors, crec que hem estat capaços d'interpel·lar a gent que fins ara no havia estat interpel·lada, no havien pogut interpel·lar, això és molt, molt positiu en política, sumar, 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 i el segon factor és, perquè jo crec que humilment doncs, la feina que hem fet durant tota aquesta legislatura al Congrés ha estat importantíssima.
Per la seva banda, els socialistes esperen que el primer lloc d'ahir a la ciutat de Sabadell puguin repetir-lo d'aquí a un mes a les eleccions municipals. El diputat electe sabadellenc del PSC, Paco Aranda, ha valorat molt positivament el resultat a escala estatal de Pedro Sánchez al programa El Matí de Ràdio Sabadell i també ha felicitat Esquerra per la victòria a Catalunya. El PSC, però, assegura, recupera terreny perdut. Paco Aranda.
El PSC té una notícia positiva, hem guanyat a la província de Barcelona. Jo que es deia el síndrome vermell, doncs crec que torna a ser-hi. Municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, inclús doncs, de la segona corona, el PSC doncs, torna a estar on havia estat, i per això crec que és una notícia molt, molt positiva.
El diputat sabadellenc d'En Comú Podem, Joan Mena, fa un bon balanç de la jornada electoral pel que fa a la participació massiva i pel fet que les forces d'Esquerra hagin aconseguit, diu, aturar la dreta. Mena ha relativitzat la davallada dels comuns que han passat de primera a tercera força a Catalunya i ha demanat a Pedro Sánchez que s'escolti la seva pròpia militància a l'hora de pactar govern.
Esperem que el senyor Pedro Sánchez, que per desgràcia moltes vegades s'ha acostumat a fer canvis d'opinió sobtats, no miri cap a la dreta de Ciutadans, sinó que miri cap a les esquerres i puguem fer a l'Estat un govern progressista i d'esquerres que no només millori la vida dels ciutadans i les ciutadanes, sinó que també demostri a Europa que hi ha una alternativa.
En tot, sempre hi ha una cara i una creu. Els candidats sabadellencs al Congrés espanyol que no han aconseguit acte de diputat són els números 2, 3 i 7 del Front Republicà, Mabel Rodríguez, Guillem Fuster i Enric Pineda. Tampoc hi entren Ramon García, número 22 de Ciutadans, ni Eva Prat, número 16 del Partit Popular. Tampoc Mingo Massaguer, que anava de 13 a la llista d'Esquerra.
123 escons al Congrés i majoria absoluta al Senat. Aquests són els resultats del PSOE després de les eleccions generals del 28 d'abril. L'endemà dels comicis, els socialistes han anunciat que volen intentar governar en solitari, tal com han fet en els últims 10 mesos. La vicepresidenta Carmen Calvo ho ha dit avui a la cadena SER.
Lo vamos a intentar porque nosotros pensamos que estamos muy agradecidos por muchas razones, pero sobre todo porque creemos como partido y como gobierno que en muy corto plazo de tiempo la gente nos ha entendido muy bien. Nosotros pensamos que podemos seguir avanzando en esta fórmula que hemos iniciado.
Hi ha, però, altres escenaris possibles. Helena Bolís, bona tarda.
Bona tarda.
Quins són?
D'una banda, un possible acord de govern, tot i no sumar els 176 escons necessaris per arribar a la majoria absoluta entre el PSOE i Unidas Podemos. Ara com ara, els socialistes ho descarten. De l'altra, un pacte entre el partit de Pedro Sánchez i Ciutadans. Les dues forces sumarien 180 escons. Tant uns com els altres ho rebutgen. Inés Arrimadas, líder de la formació Taronja Catalunya.
Serem fidels al que hem dit durant la campanya, perquè no crec que hi hagi cap ciutadà que ens hagi votat per fer el senyor Sánchez president. Si el senyor Sánchez diu que portar una bandera d'Espanya s'ha de fatxes, o que qui treu llaços grocs són els crispadors, o qui fa i qui distància entre els partits independentistes que han donat un cop d'estat i el que vam estar lluitant al peu del canó, doncs el senyor Sánchez va triar i va tancar moltes portes al solet i nosaltres, evidentment, ens mantindrem fidels al que vam dir durant la campanya.
Amb aquest escenari obert en què el suport d'Esquerra amb 15 diputats podria ser clau, el que ha quedat descartat és un possible tripartit de dretes format pel PP, Ciutadans i Vox. Els tres partits sumen un total de 147 escons.
A diferència de l'Estat i Sabadell, a Catalunya, Esquerra s'ha endut la victòria en aquests comicis.
Ha obtingut un total de 15 diputats. En segon lloc es col·loca el PSC amb 12, seguit d'En Comú Podem amb 7, Junts per Catalunya amb 7, Ciutadans amb 5, Partit Popular amb 1 i Vox un més.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Aparquem la política perquè la vaga indefinida d'escombraries i neteja viària que es va tirar enrere el novembre passat podria començar el 2 de maig. Els sindicats UGT i Comissions Obreres mantenen l'aturada anunciada al ple municipal de dijous passat, malgrat que s'aprovés la moció per evitar que el conflicte entre Esmatza i l'Ajuntament esquitxés la plantilla. Tot plegat malgrat que CGT qualifica de farsa aquesta vaga perquè s'hauria convocat sense tenir el suport de la majoria de treballadors. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Des d'UGT i Comissions Obreres creuen que la moció aprovada en l'últim ple del mandat és només una declaració d'intencions. Per això consideren imprescindible que hi hagi una garantia per escrit del pagament de les nòmines. Braulio Campoy, delegat d'UGT Esmatza, ho ha apuntat a aquesta emissora.
Asegurarnos nosotros que no vamos a tener ningún problema con las nóminas. No vamos a tener ningún problema en el cobro de nuestras nóminas, que es lo que hasta ahora hemos estado, llevamos meses con la incertidumbre si cobramos o no cobramos. Entonces eso nos tienen que dejar al margen de la lucha que puedan tener o la guerra que puedan tener en el momento impresa. Nosotros, una vez que nos garanticen, no vamos a tener problemas en nuestras nóminas, nuestro cobro de nuestras nóminas, nosotros a un lado y lo demás que sigan ellos. Son uno están defendiéndose, no sé, que hagan lo que ellos crean conveniente. Nosotros queremos garantizarnos el cobro de nuestras nóminas. No podemos estar con incertidumbre dos días antes que acabe el mes.
Des de CGT, en canvi, creuen que la vaga és una farsa. Antonio Molina és delegat de CGT Esmatza.
Aquí hay posiciones muy enfrentadas, hay, quiero decir, no se explican bien las cosas, y lo último que queríamos nosotros es ver a la plantilla confrontada entre ellos. Pero claro, ya llega un momento que se convoca, ya te digo, esta huelga, se convoca a espalda nuestra, se hace una asamblea de un día para otro sin que haya un debate entre los trabajadores, porque la huelga es una acción colectiva de los trabajadores, no que sean 7 señores o 8. Entonces, claro, para nosotros esto es ya insostenible y tenemos que ya de posicionarnos claramente.
En tot cas, el regidor de Serveis Municipals, Lluís Pere Arnau, assegura que des de fa dies s'està treballant en un calendari de pagaments Esmatza que garantiria la tresoreria de l'empresa.
Confiem que sí. Vull dir, nosaltres portem aquest compromís, aquest calendari de pagaments per justament poder dissipar la inquietud que hi ha al voltant d'aquests pagaments i que no hi hagi cap motiu per fer la vaga.
El calendari de pagaments de l'Ajuntament es donarà a conèixer demà al comitè d'empresa en una reunió on seran presents representants de tots els partits amb representació a l'Ajuntament.
No deixem l'àmbit laboral perquè la UGT considera que els resultats electorals a Espanya han de servir per derogar la reforma laboral i millorar els drets dels treballadors. Els votants també han demostrat que volen diàleg per desencallar el procés d'independència i més polítiques socials. Així ho considera Camil Ros, secretari general de la UGT, en una assemblea a Sabadell.
A Catalunya, dels 48 diputats que s'escullen, 34 són d'esquerres. Per tant, ja no hi ha excuses per des de Catalunya plantejar la derogació de les reformes laborals. A l'Estat, dels 350, 185 són d'esquerres. Ja no hi ha excuses tampoc al PSOE per no derogar les reformes laborals, per no derogar la llei Mordaza, per no derogar l'article 315 del Codi Penal, que penalitza doncs, els piquets de les vagues.
El sindicat ha celebrat aquesta trobada de delegats per preparar les mobilitzacions i reivindicacions del 1 de maig.
Una jornada que portarà com a lema les persones primer i que reivindicarà els problemes que encara es perpetuen en les classes treballadores. José Luis Fernández és secretari a la comarca.
Demanem més drets, més igualtat i més cohesió, perquè tenim un greu problema a nivell social de pobresa i desigualtat. Si no aconseguim revertir la situació de precarietat que n'hi ha al mercat laboral, no sortirem realment de la crisi que tenim. I aquí a la comarca és un clar reflex de lo que està passant a la resta del país. No?
La UGT es manifestarà de forma conjunta a Barcelona dimecres a 11:45 del matí. Fernández ha reconegut que fa temps que volen celebrar una convocatòria a Sabadell pel 1 de maig, però que aquest any no ha estat possible coordinar-se amb Comissions Obreres. De moment, només la CGT ha convocat una manifestació a 11:00 des de Plaça Catalunya a Sabadell.
Un minut per un quart de vuit, la plataforma d'afectats per la hipoteca de Sabadell ha alliberat 3 pisos al barri de Gràcia. L'organització assegura que els habitatges estaven controlats per màfies i reivindica que amb aquesta alliberació han pogut donar allotjament a 3 famílies que ho necessitaven. Des de la PA, però, segueixen denunciant que encara hi ha molta gent que no compta amb un habitatge digne.
Aquest cap de setmana la PA ha alliberat 3 apartaments al barri de Gràcia, és a dir, han recuperat, en paraules de l'Ester, membre de la plataforma, 3 pisos que actualment són propietat d'un banc. De fet, Ester assegura que els mateixos veïns del bloc d'edificis han sigut els que han demanat a la PA que instal·li famílies que ho necessitin per evitar d'aquesta manera que es converteixis en narcopisos.
La liberación se hizo con el consentimiento de los vecinos que viven en ese mismo bloque. De hecho, fueron los propios vecinos los que nos dijeron a la plataforma: por favor, necesitamos que metáis alguna familia que realmente lo necesite en estos pisos que tenemos vacíos, porque estaban, digamos que, gobernados por una mafia de estas chungas, ¿sabes? Incluso había narcopisos, etcétera.
Ara, doncs, tres famílies s'han instal·lat en aquests pisos. La primera, un pare amb un fill de 6 anys, la segona, una dona amb dues filles menors i la tercera, dos joves. Tots ells sense documentació, un fet que l'Esther denuncia que els impedeix empadronar-se.
No tienen sus permisos en regla y al no tener un padrón es la primera puerta que le cierra la administración. Es como el pez que se muerde la cola. No te podemos ayudar porque no tienes padrón y como no tienes padrón no podemos hacer nada. No tienes casa, no te puedes empadronar.
Des de la plataforma celebren aquesta ocupació, però denuncien que encara compten amb una llista molt llarga de famílies que necessiten una casa.
Notícies vespre.
Primàries Sabadell vol la república, democràcia directa i crear xarxa entre els territoris. La candidatura ha presentat avui la llista completa amb què concorrerà el 26 de maig i alguns dels 6 punts del seu programa electoral. Entre aquests destaca la preocupació perquè Sabadell no treballi de forma aïllada, sinó en connexió amb la comarca i la resta de municipis amb primàries. Àngel Folk és cap de llista.
Caldria un departament que es dediqués específicament a mirar fora, envers els municipis veïns, el Vallès, el seu paisatge, l'àrea metropolitana, la gran àrea metropolitana, la qual també en formem part, per tant aquí a Barcelona i tot Catalunya. Cal una projecció comarcal i una voluntat sincera de cooperació sense, diguem-ne, afany de, diguem-ne, passar al davant de l'altre.
La número 2 de la formació, Montse Barbel, ha afirmat que ells no tenen la voluntat pactista de les altres formacions independentistes i que en cas de no aconseguir cap regidor continuaran sumant gent als grups de treball de l'entorn del partit. Més notícies del dia. Encara en política, l'Entesa per Sabadell celebra la sessió de la maternitat a la ciutat.
De fet, el partit l'any 2008 ja va impulsar una moció al ple municipal reclamant la cessió de l'immoble. Finalment, l'aprovació s'ha fet 10 anys més tard, al ple del passat 25 d'abril, la setmana passada. Ara l'Entesa espera que aquest casal d'entitats pugui tenir ús com abans millor.
Demà, sorteig per designar els membres de les meses electorals de cara a les eleccions municipals.
A Sabadell, el dia 26 de maig, hi haurà 57 col·legis electorals i més de 220 meses. Demà se sortejaran en un ple extraordinari la designació dels més de 2.000 membres de les meses.
I el biòleg sabadellenc Agustí García rep el Premi a l'Emprenedoria del Col·legi de Biòlegs de Catalunya.
García ha rebut un reconeixement a la creació del Mail Infertility Center, on ofereix serveis de diagnòstic, recerca i assessorament a pacients i clíniques de reproducció assistida. Precisament demà, a les 11:10 del matí, García visita Ràdio Sabadell al programa Al Matí.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió els dimarts de 3 a 4 i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Aquest dimarts a la 1 del migdia a Objectiu Sant Roc coneixem la vessant més humana de Marta Ferrés.
Hola, sóc la Marta Ferrés i em pots escoltar demà a Ràdio Sabadell.
Dimarts a la 1 del migdia a Ràdio Sabadell. També en redifusió a 7:45 del vespre i ens trobaràs a Instagram TV @RadioSabadell.
L'espia de Mahler amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda. I amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs ràpid a l'actualitat. Comencem parlant de l'àmbit judicial perquè l'Audiència de Barcelona condemna 21 anys i 9 mesos de presó l'exprofessor dels Maristes, Joaquim Benítez, per 4 abusos sexuals a menors.
Es van produir entre el 2006 i el 2010. També haurà de pagar 120.000 euros d'indemnització. L'exprofessor d'Educació Física s'enfrontava a peticions de 22 a 36 anys de presó. 13 denúncies més contra ell es van arxivar perquè els delictes ja havien prescrit. La sentència conclou que el dany infligit per la comissió d'un fet pervers i odiós per part de Benítez ha condicionat el desenvolupament de la personalitat de 4 menors d'edat, incidint de forma permanent en la seva vida.
Moren dos nadons prematurs a la Vall d'Hebron afectats per un bacteri.
Els bebès van patir una enterocolitis, una malaltia freqüent entre els prematurs que va provocar que un bacteri del qual eren portadors passés a la sang i els provoqués una asèpsia. L'hospital està estudiant els 45 nadons ingressats al servei de neonatologia per detectar altres possibles casos. N'ha trobat alguns, però no presenten símptomes. En tot cas, s'han establert mesures especials de protecció.
Puigdemont, Comín i Ponsatí recorreran la decisió de la Junta Electoral Central i l'acusen de vulnerar el seu dret al sufragi passiu.
La Junta ha exclòs les seves candidatures a les eleccions europees a petició del PP i Ciutadans. Tots tres han acusat la justícia electoral espanyola, diuen, d'impedir una candidatura que proposa portar la veu de l'1 d'octubre a l'Eurocambra. Junts per Catalunya afirma que desplegarà de manera immediata totes les accions jurídiques a l'estat espanyol i Europa per defensar els drets dels tres candidats.
I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Jornada rodona al Centre d'Esport Sabadell. Tots els seus rivals directes, del 14è al 19è, van perdre i això ha permès al conjunt arlequinat situar-se fora novament de les posicions de descens després d'un partit no apte per a cardíacs contra el Castellón.
Els 3.500 espectadors que es van apropar dissabte a la nova Creu Alta encara recuperen un dels finals amb més èpica dels últims temps. Després de cuinar el primer gol durant molts minuts, Pedro Capó obria el marcador rematant de cap un servei de cantonada d'Antonio Domínguez. Del maonès fa tocar, això sí, tothom de peus a terra.
Avui estem tots molt contents. Avui el més positiu, tiraria les campanes al vol, diria que això ja està fet, que anem al coll i guanyem 0-3, però hem de tocar de peus a terra. El Collà s'està jugant molt també. Sí que nosaltres estem en un bon moment. A Hércules vam estar bé. Però el futbol et demostra que amb una jugada esporàdica qualsevol equip et pot marcar un gol. I bueno, i hem de ser encara més superiors al rival, que no deixar ni una, perquè mai se sap quan es pot torçar.
6 minuts després, en el 89, i en l'única arribada del Castellón en tot el partit, César Díaz, també de cap, deixava de glaçar de la nova Creu Alta. Però encara hi havia temps per una darrera sorpresa. Només 75 segons després, Arturo Rodríguez rematava de cap una centrada d'Adri Cuevas i feia desfermar la bogeria a l'estadi. Dedicatòria, a més, plena de companyerisme.
Yo te digo, ha sido un palo duro y mira, pues como tú has dicho, se ha demostrado que todo el mundo quería y yo, mira, el gol también se lo dedico a Edgar, que ha sido un año jodido para él, igual que para mí, porque el equipo no está arriba y nosotros no hemos podido aportar todo lo que queríamos y él se lo merece tanto como yo.
Arturo, a més, igual a Aleix Coc i Néstor Querol com a pitxitxis, arlequinats amb 6 gols. Una volta després tornen les dues dianes en un partit i, a més, el Sabadell s'endú el primer averaix contra un rival directe. El Centre d'Esports salta directament a la 13a posició amb 39 punts abans de visitar divendres l'Alcoyano. Nou cué amb 36. Per cert, fa tot just uns minuts hem conegut que les dues últimes jornades de Lliga tindran horari unificat. Serà diumenge a les 6 de la tarda. En tots els casos, el Sabadell Egea i l'Olot Sabadell. I, a més, la pròxima temporada segona B començarà al cap de setmana del 24 i 25 d'agost.
Si el Centre d'Esports ha fet un pas de gegant per allunyar-se del descens, el Sabadell Nord tot el contrari. Els de Can Oriach van caure al camp d'Altona per 2-0 i continuen baixant posicions a la primera catalana, apropant-se a només 3 punts de la zona perillosa.
Els de Quico Díaz acumulen 5 jornades sense guanyar i en 4 d'elles han caigut derrotats. A Tona, el duel no es va decidir fins al tram final, quan els osonencs van obrir la llauna passada a la mitja hora de la segona meitat. El 2-0 arribarien al minut 86. L'equip ha passat de somiar amb la tercera posició, a veure's obligat a sumar algun punt més per certificar la permanència. El tècnic Quico Díaz argumenta aquesta mala dinàmica.
por desgracia, estamos padeciendo una segunda vuelta un poco complicada en cuanto a baja de jugadores por lesiones y problemas personales de algunos. Pues bueno, llegas a un punto que es una plantilla no demasiado larga y sin poder firmar a ningún jugador para reforzar, pues a esta altura de temporada notas estas circunstancias, ¿no?
El Sabadell no buscarà repetir la situació aquest cap de setmana, rebent diumenge a la tarda Can Urià Calvic, un conjunt que es troba en unes circumstàncies similars.
I en canvi, qui ja es pot oblidar definitivament del descens és el Mercantil. Els blaugrana van segellar la permanència virtual a Lliga Nacional Juvenil amb el triomf per la mínima a Raona Marinals contra l'escola Futbol Mataró.
Un solitari gol de penal de José Soto a la segona part va ser suficient per donar als mercantilistes la victòria que faltava per complir l'objectiu, un triomf que dona la tranquil·litat necessària a l'equip, tal com admet el tècnic Carlos López.
I al final he d'aconseguir-ho matemàticament i que estigués ja, i al final també és perquè l'últim mes, que potser no en teníem els rivals de baix, on havíem de puntuar una miqueta més, doncs l'equip, primer per perquè potser no hem fet les coses del tot bé, però llavors tampoc han acompanyat les baixes ni les sancions, i ja t'hi portem un anyet una mica complicat. I bueno, al final quan ve un equip de dalt, al final sempre acabem competint bé, i avui doncs mira, si hem d'escollir algun dia, doncs ha sigut un bon partit per segellar la permanència.
Amb 9 punts encara per jugar-se, aquesta és la distància que té el Mercantil respecte al descens. Per tant, els blaugrana només baixarien en un hipotètic de triple o quàdruple empat, una combinació gairebé impossible. Ja sense pressió, aquest cap de setmana visitaran el Cornellà B, un altre conjunt que tampoc té res en joc.
Malgrat haver passat la setmana més convulsa de tota la temporada amb la destitució del tècnic Borja Burgos, l'escola Pia es va endur el derbi de la segona B de futbol sala que el Balsac, un triomf per 5-8 contra Natació Sabadell que consolida els escolapis a posicions de Copa del Rei.
La nombrosa representació de seguidors de la Pia va celebrar la victòria de forma efusiva amb els jugadors. Una festa justificada tenint en compte que la Pia necessitava els 3 punts davant la pressió dels rivals. El capità Llorenç Tarrés lloava el suport de la seva gent.
Costa explicar, però hi ha coses que sempre dic que no es paguen amb diners, i el que fa aquesta gent per nosaltres, com ens anima, com ens va animar al Palau, com ens ve animar cada setmana a la nostra pista i en els derbis especialment, doncs es crea una comunió brutal i hem volgut agrair-los al final, després de la victòria, el seu gest d'estar-nos animant tot el partit. Si haguéssim anat perdent també ens haurien estat animant, i això ja et dic, no, és or.
La Pia sempre va anar per davant en el marcador agafant una distància de 3 gols a la primera part que serien suficients. El tècnic del club, Diego Blanco, es lamentava de no haver sortit victoriós de l'últim compromís important de l'equip aquesta temporada, ja sense res determinant en joc.
Cuando llegan estos partidos y no tienes algo que jugar, pues está un poco descafeinado, pero al final no deja de ser un derbi, el equipo ha intentado llevarse los 3 puntos. Hay que ser profesional hasta el último día y hemos intentado sacar los 3 puntos, ganar el derbi y bueno, una lástima, pero bueno, al final felicitar a mis jugadores por la temporada que están haciendo y nada más.
Va ser un partit amb molta tensió tant a la pista com a la grada, on per cert, amb tanta celebració la banda Escolàpia, una tanca va acabar cedint sense ferits, evidentment, en aquest sentit. Al final, però, esportivitat entre dos conjunts que tornen a jugar a Lliga aquest mateix dimecres. El Club Natació Sabadell ho farà a les 12 del migdia a Salou i l'Escolàpia ho farà al carrer Garcilaso a les 6 de la tarda contra el Cerdanyola.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Un minut per 2:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 29 d'abril. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També les actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Però ara no marxeu perquè arriba l'Objectiu Sant Roc, un nou programa que estrenem amb motiu de les eleccions del 26 de maig, les eleccions municipals, i avui amb Juli Fernández, el alcaldable d'Esquerra, com a protagonista. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a Ràdio Sabadell.